que patim hores de la Universitat de Girona. Gràcies també a Joan Vergés, el director de la càtedra, i a Maxi Fuentes, director de la càtedra Walter Benjamin, per acompanyar-nos aquest vespre en aquesta conferència, aquesta quarta conferència d'aquest cicle que hem titulat aquest any El món jueu a la gran batalla, el cinema com a eina i com a pretext. De fet, el tema del cicle ha sigut el pretext per acompanyar una exposició que, si les divinitats ens acompanyen en tot això, inaugurarem el proper dia 23 de maig, a la tarda, divendres a la tarda, una exposició que porta per títol Jewish Wood, la contribució jueva al naixement i a l'evolució del cinema comercial a Hollywood. Per tant, és una exposició que fem conjuntament, o gràcies a l'aportació i a la col·laboració intrínseca del Museu del Cinema, amb objectes de la col·lecció procedents del Museu del Cinema, que mostra precisament quina és la incidència de la població jueva vinguda de l'Europa de l'Est arrel dels grans pogroms i dels grans atacs a finals del segle XIX, inicis del segle XX, que arriben i s'instal·len a la zona de Califòrnia i de Hollywood, creant precisament aquest eix comercial del cinema comercial de Hollywood. Per fer tot això hem treballat la perspectiva del cinema relacionat amb el món jueu, la cultura jueva i el judaisme des de diferents òptiques. Recordem que vam començar amb una presentació del doctor Xavier Antic, que ens va parlar de la relació de cinema i representació cinematogràfica precisament de l'Holocaust. Vam continuar amb una presentació de la doctora Imma Merino, que ens va parlar de...
David Perloff i altres cineastes israelians que ho han mostrat la guerra. No?
David Perloff i la manera de representar la guerra i la situació a Israel actual a través del cinema. Tot seguit va venir l'Ana Maria García, que ens va parlar de quina manera el cinema ha recollit aquesta, podem dir-ne, propaganda sionista referenciada a la creació del propi estat d'Israel. I avui tenim el goig de saludar, i finalment arribo, moltes gràcies Paula, gràcies. Molt benvinguda, a la doctora Paula Kufer. Ella és professora de filosofia a la Universitat de Saragossa, tenim un breu currículum en el full que us hem passat. Anteriorment havia estat a la Universitat de Barcelona, encara col·labora i treballa conjuntament amb la Universitat de Barcelona. Ella ha estat investigadora a Buenos Aires i a Berlín, és doctora en filosofia amb una tesi al voltant de la figura, del testimoni i la representació de la història de Walter Benjamin i en Sebald, i escriu i habitualment imparteix conferències sobre qüestions associades al pensament contemporani i a la memòria històrica. Igualment exerceix com a comissària independent i és traductora d'autors com Judith Butler, Bayen Schulhan o Peter Sloterdijk. Segur que ho diré malament, però tant se va. Li hem demanat a la doctora Kufer que ens posi en relació d'alguna manera, i si és possible, i ara veurem com ella entén si és possible o no, Walter Benjamin i el cinema a través precisament de la percepció del pensament i del que escriu i deixa de llegar Walter Benjamin en relació a l'ús de les imatges i de com aquest ús de les imatges condiciona i canvia la percepció de la història, de la realitat i de la modernitat. Ara parlàvem amb la Lídia i dèiem tot això tenint en compte que Walter Benjamin no va viure l'era d'internet, dels mòbils i del que ens està passant en l'actualitat. Per tant, gràcies Paula, endavant amb la conferència. Gràcies una altra vegada. Recordeu que és molt important per nosaltres que ens contesteu les enquestes que teniu conjuntament amb el full que us hem passat, que ens deixeu el full d'enquesta a la sortida, a sobre de la tauleta aquesta baixa que teniu a la sortida. I recordeu també que l'última conferència d'aquest cicle la impartirà precisament qui ha comissariat l'exposició que inaugurarem el 23 de maig, el dia 22 de maig, el dijous 22 de maig, el doctor Jordi Dorca del Museu del Cinema, que ens explicarà quin és el contingut teòric i textual de l'exposició que podrem veure en l'espai expositiu de les sales temporals de baix, a la primera planta. Per tant, moltes gràcies i endavant.
Molt bé, gràcies. Bé, bona tarda. Se'm sent? L'haig d'encendre, potser, o...? O potser no cal? Ara?
T'has d'acostar un moment. Sí.
A veure, així. Se sent?
A veure.
A veure, ara.
Costa't una miqueta.
Bueno, l'estic apretada entre el micro. Així se sent?
Sí.
Sí, vale. Doncs bona tarda a tothom. Primer, doncs, moltíssimes gràcies per la invitació a la Sílvia, al Joan, al museu, a la càtedra, al Maxi, no? És un honor per mi ser a Girona, que és un lloc que, doncs, que li tinc molt de carinyo, on sempre m'hi trobo molt a casa. També hem fet coses amb la Imma al cinema Truffaut, també sempre parlant al voltant del cinema. Jo no sóc un especialista en cinema, ja ho dic d'entrada, però sí que sóc una gran apassionada del cinema i això ja no és poc, però el que intentaré avui és presentar algunes idees de Benjamin i el cinema en relació, doncs, amb la gran revolució que va significar el cinema i intentant també portar una mica aquestes reflexions, doncs, a aquest moment més contemporani de la reproductibilitat digital, no? Segurament coneixereu l'obra d'art en l'època de la seva reproductibilitat tècnica. És una obra que es va escriure el 1936, per tant, és un moment important, no? És una obra amb un gran caràcter polític, amb una gran pretensió política, és una resposta política davant d'una crisi radical de l'experiència tal com s'havia entès fins llavors en el marc de la cultura occidental. Aquesta, diguéssim, seria una de les grans tesis fortes d'aquesta obra, i que la reproducció digital, ho dic jo, perquè faig la traducció de tècnica a digital, i crec que l'anàlisi de Benjamin ens pot servir, ens pot ser molt útil per interpretar, no, molts dels símptomes que avui donem per normals, no, en la nostra societat, com la falta d'atenció, aquest bombardeig constant d'informacions, de notificacions, aquesta ingent massa, no, d'informacions també, però que alhora atrofien, no, una mica la nostra capacitat de comprensió, no, la nostra ruptura també amb tota la tradició, amb la història, amb els llegats, amb els sabers que suposadament conformen, no, tota aquesta experiència històrica que és una cultura, que és una societat, no, i en aquest cas, doncs, la cultura occidental, no, des d'aquesta reflexió. Aquesta gran revolució, que és la reproducció tècnica, té grans efectes no només en el marc de l'exposició o l'exhibició de les imatges, sinó que aquesta gran revolució té molts efectes en la pròpia subjectivitat, en la pròpia inventiva del subjecte, no? Ara que sentim que pensem menys, que podem llegir menys, no? No són efectes casuals, sinó que tenen a veure amb el règim d'exhibició en el qual es desenvolupa, no, el nostre món simbòlic, la nostra vida comunitària. I en aquest sentit, és una ruptura tal la que implica la reproducció tècnica, que no només afecta a la percepció, no, a la sensibilitat del subjecte, sinó que també afecta a la seva vinculació, no, a la seva manera de relacionar-se socialment, no? I té molt a veure aquesta incorporació de la reproducció tècnica a la nostra vida, a la història, amb la formació i amb la importància cada cop més creixent de les masses, no? Jo crec que són dos temes que en aquests moments, no, si el text de Benjamin s'emmarca en aquest 1936, recordem que Hitler ja està al poder, després d'unes eleccions, o sigui, arriba al poder democràticament. També avui podem fer moltes analogies, no es tracta, la història no es repeteix, res no es repeteix igual a si mateix, o sigui, però sí que és veritat que Benjamin té un pensament constel·latiu, és a dir, que li agrada establir afinitats entre diferents moments històrics, no?, per tal de poder interpretar el seu present. No? Benjamin és fonamentalment un crític del seu present, forma part, com segurament sabeu, doncs, de l'Escola de Frankfurt, que és una tendència filosòfica o una escola en el, sí, una escola en el sentit propi del terme, no?, en el sentit filosòfic, que està travessada, doncs, per una voluntat emancipadora, per una voluntat de justícia, per una voluntat d'igualtat, per una voluntat també d'alguna manera il·lustrada, no?, que intenta d'alguna manera veure com es pot restituir els valors de la il·lustració, aquesta racionalitat que suposadament ens havia de portar a una vida, doncs, més igualitària, més segura, amb menys guerres, no?, i un progrés que sempre ens portés cap a un món més lliure, més democràtic, millor, no? Com després de la Segona Guerra Mundial, evidentment aquestes són interpretacions que ja vindran de la mà d'Adorno i Horkheimer, després de la Segona Guerra Mundial, i Benjamin va morir el 1940, es va suïcidar aquí a Portbou, precisament, no?, escapant del nazisme. Apuntava, no?, aquesta afinitat o aquest pensament constel·latiu que ens pot servir, o a mi el que m'agradaria poder-vos oferir d'alguna manera, no?, és establir certes afinitats o una genealogia d'alguna manera que no respon evidentment a una cronologia. Potser segurament haurem d'enfrontar-nos d'una manera diferent al temps, ara que estem, ja el temps se'ns ha esvaït, no?, ja ha desaparegut en aquest moment tan accelerat, no?, i això veurem també que són qüestions que venen directament, no?, d'aquella revolució que s'instaura doncs, a finals del segle XIX i principis del segle XX, que és la reproducció tècnica, no? Doncs les masses, la saturació d'imatges que ens venen a trobar constantment, totes aquestes qüestions apareixen ja, no?, en Benjamin, i Benjamin és un dels grans intèrprets d'aquest canvi, no? I arriba molt tard la diagnosi de Benjamin. Pensem que aquest text és del 36, però el cinema ja té un temps, i la fotografia també, no? És una de... amb Krakauer, no?, per exemple, és una de les grans reflexions sobre no només les imatges, no es tracta de què ens diu el cinema, sinó quin exercici construeix el cinema, quina realitat construeix el cinema, com es transforma no només l'objecte de la mirada, l'obra d'art, sinó la pròpia mirada a través de l'aparell mecànic, no? I molt més a través de l'aparell digital, no? Jo d'alguna manera el que m'agradaria és presentar, doncs, aquestes idees lligades al que és la reproductibilitat tècnica, el cinema, la fotografia, no? És a dir, quan ja les obres es reprodueixen sense la intervenció de la mà, no? Per exemple, tècnicament, quan ja la mà abandona l'obra d'art, no? I això ho podem veure avui molt clarament, no?, en aquesta abstracció en què els aparells cada cop fan més coses humanes, no? Ara no es tracta només de mirar a través de l'aparell, com veiem els turistes, no?, que ja directament miren la realitat a través de l'aparell, no?, o com les fotos que ens fem per, no?, per copsar aquest moment, però alhora també per veure'ns a nosaltres mateixos, a nosaltres mateixes, no? Si la nostra pròpia mirada està atravessada per la mirada de l'aparell o està sotmesa a la mirada de l'aparell. Totes aquestes qüestions tenen a veure amb el que Benjamin anomena en un moment de molta crisi, no?, que són sobretot els textos dels anys 30, que inclouen diferents textos, que és la crisi del que Benjamin anomena l'experiència, no? I què seria l'experiència? Benjamin, evidentment, no dona cap definició concreta del que és l'experiència, però, per exemple, sí que ens diu que l'experiència està lligada a la capacitat de construir relats significatius, per exemple, a la capacitat de transmetre de generació en generació, no?, tots aquests sabers, totes aquestes herències que hem anat rebent al llarg de la història de la humanitat, no?, des de l'Odissea, doncs, fins avui, per exemple, o no. Potser fa un segle que, segons Benjamin, segurament hem perdut la història, hem perdut la memòria, hem perdut la capacitat de vincular-nos amb el nostre passat. I aquesta desvinculació absoluta amb el passat és el que fa, potser, també, que caiguem en una cancel·lació de futur, no? Aquest terme, que és un terme de Bifo, però que és un terme que en aquests moments s'està pensant molt, no? Quan sentim moltes vegades la famosa frase de Zizek o de Jameson, una frase que sembla una mica apòcrifa, que no té del tot un autor, però que és més fàcil imaginar la fi del món que imaginar la fi del capitalisme. Jo avui, tants anys després, afegiria ja no és fàcil, ja no és possible imaginar, no?, directament. Aquesta atròfia de la imaginació que apunta també, evidentment, a una impotència reflexiva pròpia d'aquest moment, pròpia d'aquesta època, en què decau l'experiència, no?, i que és fonamentalment, no?, aquesta capacitat d'articular un espai intersubjectiu, la capacitat mateixa de la transmissió, no el que es transmet en concret, sinó la capacitat mateixa, no?, per això jo parlava de generar relats significatius, i en aquest sentit una figura important que esmenta Benjamin a l'hora de tenir relats significatius és la figura del narrador, que és un text, a més, que és també del mateix any de l'obra d'art en l'època de la seva reproductibilitat tècnica. I això apunta, no?, aquestes dues mirades, a una dialèctica que és constitutiva del pensament benjaminià, perquè per una banda tenim aquesta diagnosi de la decadència de l'experiència que podríem lligar, no?, que lliguem precisament a la facultat d'intercanviar experiències, a la narració, i deia la figura important en aquest sentit és el moribund, perquè és la persona que està a punt de morir, que està aquí en l'umbral entre la vida i la mort, que té alguna cosa significativa a dir abans de morir, abans de perdre la paraula. Clar, però primer l'hem de tenir, no?, en aquest sentit, per poder seguir tenint relats significatius en aquest sentit. Avui la mort, per exemple, doncs cada cop, i aquestes són reflexions de Benjamin, però que després reprèn Foucault, per exemple, però la mort cada cop, i ara ho hem viscut també fa uns anys amb l'experiència de la Covid, no?, la mort cada cop es retreu més, no?, de l'experiència de la vida. És curiós, no?, i una vida sense mort doncs dona una vida sense gaire sentit, com vindria a dir-nos, per exemple, no només la filosofia, no?, des de Sòcrates, sinó també la literatura, com Borges amb el seu grandiós conte L'Immortal. No? Per exemple, seria terrible ser immortals. No? Mai haguéssim escrit l'Odissea ni Montaigne les seves reflexions, no?, per exemple, en aquest sentit. Bé, aquesta decadència de l'experiència està lligada a la narració, fonamentalment, aquesta ruptura de la capacitat de transmetre que s'imposa amb la incorporació de la reproducció tècnica i que Benjamin, a un text del 1931, Hitler encara no ha arribat al poder, Benjamin està precisament a Eivissa perquè és un intel·lectual però és pobre i no aconsegueix incorporar-se a la vida burgesa institucional, no aconsegueix una feina com cal i va fent, no? I Eivissa en aquell moment doncs era un lloc doncs molt amable, no? pels intel·lectuals, perquè era doncs molt econòmic, no? I s'hi podia viure bé, fa menys fred que a Berlín, diguéssim, o que a París, no? En aquest sentit. En aquest text de 1931, per això dic que els textos importants, em sembla, són els que Benjamin reflexiona sobre la decadència de l'experiència, que té a veure amb una reflexió sobre la tecnologia, no? És un dels grans pensadors sobre la tecnologia, sobretot, no?, a partir de la seva trobada amb el marxisme, que és una de les bases intel·lectuals no? De l'estudi, de la diagnosi de l'escola de Frankfurt, no? El marxisme i la psicoanàlisi, que són doncs, dues tendències, disciplines, estudis que estan, no? Reflectits en l'obra de Benjamin, també en l'obra d'art en l'època de la seva reproductibilitat tècnica. El 31, per exemple, Benjamin, en el text que titula Experiència i pobresa, que jo és un text que recomano molt si no heu tingut oportunitat de relacionar-vos amb els textos de Benjamin, perquè és un text doncs, que és molt accessible i és bastant clar dins de l'escriptura benjaminiana, a més és un text que va escriure per una revista, per tant és un to profund, però més aviat divulgatiu, no? Lúcid, però explícit, no? I que em sembla que és molt, molt expressiu, no? Del que després desenvoluparà amb una mica més de profunditat filosòfica. Però en aquell text, per exemple, quan parla del final de la narració, de la... no? De l'alienació d'una de les facultats que ens semblaven més inalienables des de sempre en la història de la humanitat, la facultat, la capacitat d'explicar històries, no? Que la poesia des, de, no? Des del mite fins avui, diguéssim, es sosté i és el que ens sosté com a cultura, com a civilització. No? Insisteixo en aquest punt perquè Benjamin apunta, no? Senyala clarament que la ruptura de la tradició, aquesta commoció que pateix la tradició, que ara passa a transmetre's d'una altra manera, o més aviat a deixar de transmetre's, no? I per això també avui sentim que estem tan descol·locats històricament, no? Que hi ha, o que la gent jove ja no sap res d'història, no sap, li pregunten a la gent i qui era Franco, o què era l'Holocaust, no? I un cop vaig veure un vídeo d'Esfereïdor que deia l'Holocaust, una festa jueva, no? Per exemple, no? Clar, riem, però és sinistre. És sinistre, realment sinistre, com hem perdut, no? En un segle tota la història de la humanitat, mil·lennis d'història de la humanitat, no? I això ja és el que està plantejant Benjamin en aquest text, i Benjamin diu que és la caiguda de nou en la barbàrie, no? Hem caigut de nou en la barbàrie. Això el 1931. Però també en aquest mateix text Benjamin diu, i aquesta barbària té a veure evidentment amb l'experiència bèl·lica de la Primera Guerra Mundial, que era, va ser fins entre el 1918 i el 1939, o el 45, corregeix-me, sí, la Gran Guerra. No? No sé quan la Primera Guerra comença a dir-se la Primera Guerra després de la Segona Guerra. I la Primera Guerra fins llavors va ser la Gran Guerra, però la Gran Guerra per la violència inusitada, per la violència inimaginable que va posar en joc, no? En l'escenari de la història. No, Héctor i Aquiles no tenen res a veure amb els gasos químics o amb la indistinció entre civils i combatents o amb els rècords de mort que estan, no, tan en boga en les guerres contemporànies, no? Aquesta quantificació de tot, també del dolor, de l'amor, de la guerra, no? Ja ho travessa tot i això té a veure evidentment amb un marc, no, en què l'ús social es regeix pel progrés tecnològic, pel progrés de la tècnica. Com veieu, Benjamin és pessimista, està parlant del final de la cultura, d'una nova caiguda en la barbàrie, d'una nova caiguda en l'aïllament i l'estat salvatge, no? A partir dels dispositius, no? És veritat, a més, és una experiència que fem habitualment, no? Estem més sols, més soles amb els telèfons, no? Per exemple, amb els nostres dispositius hi ha un aïllament, la joventut, fins i tot hi ha certes patologies que tenen a veure amb joves que estan tancades a casa sense fer res més que relacionar-se amb un aparell, no? És qui hi ha darrere l'aparell o qui som davant de l'aparell no som els mateixos que mirant-nos i tocant-nos no? En relació amb les nostres presències reals, no? com diria Steiner, ja, com va dir fa molts anys. No? Insisteixo en aquest caràcter catastrofista i en aquest caràcter destructiu de la tècnica, perquè realment Benjamin va ser un dels grans intèrprets en aquest sentit, que va preveure des de 1929, en les seves teories del feixisme alemany, ja està pensant en la propera guerra. Falten 10 anys perquè esclati la guerra. Llavors, clar, et trobes amb aquestes curiositats o aquestes casualitats i sí, Benjamin és molt il·luminador i també en aquests moments doncs, ens pot donar moltes pautes, moltes pistes i alhora és bastant angoixant no? veure totes les afinitats i la constel·lació de perills que també ara en aquests moments estem enfrontant no? en les democràcies contemporànies amb aquest ascens i amb aquesta importància cada cop major també de les masses que està lligada a la importància cada cop major de la reproducció tècnica. No? La reproducció tècnica no només reprodueix imatges, la reproducció de masses també produeix masses. No? Hi ha una relació dialèctica entre l'aparell i la massa. No? I d'aquí també el vincle, si segurament sempre heu sentit a parlar de Benjamin, com aquest vincle entre estètica i política, no? aquest vincle entre estètica i política en aquest moment de crisi, el 1936, que planteja Benjamin, i que té a veure amb la famosa estatització de la vida i de la política en el marc del feixisme, no? Benjamin ens està dient què passa amb el cinema i el feixisme. Per exemple, no? Aquesta és la gran pregunta de Benjamin en aquesta obra en concret i que per això estic intentant ubicar en el marc de les seves reflexions més sobre la decadència de l'experiència, que és una altra de les formulacions de la famosa decadència de l'aura. No? Segurament heu sentit a parlar de l'aura, l'aquí i l'ara, no? les coses auràtiques que ja en la reproducció es perden. No? És una altra de les declinacions d'aquesta decadència de l'experiència que imposa aquesta nova misèria que Benjamin detecta com la tècnica, una nova misèria, no? i tan terrible com la fam a èpoques medievals, no? per exemple, tan terrible i tan letal com llavors. La sensibilitat, els canvis en la percepció que produeix l'aparell i els canvis en la política, també amb la creació de les masses que produeix l'aparell. No? Aquí està aquest vincle entre estètica i política, la sensibilitat, la manera com percebem el món, com el sentim, com l'expressem. No? La sensibilitat, l'estètica té a veure amb els sentits. No? Què ha passat amb la nostra sensibilitat en el marc dels aparells de reproducció tècnica o de reproducció digital? No? Què passa quan l'ésser humà es troba no? de cop entregat a l'aparell? No? Aquí en aquest sentit, no? Benjamin parla d'aquesta primera tècnica reproductiva, o aquesta tècnica tan destructiva, no? és una tècnica vinculada directament a la catàstrofe, no? i que busca, com ja és el model de la ciència moderna amb Bacon al segle XVI, no? i com s'instaura a partir de la modernitat, que el coneixement està lligat al domini de la naturalesa, no? la ciència com a domini. No? I la ciència està lligada al domini de la natura, però també al domini de les persones, no? en aquest sentit, fins a arribar al propi sacrifici. No? I aquestes ja són idees després d'Hiroshima, després dels camps d'extermini, però que Benjamin ja no? No és un profeta, no? no està veient en una bola de vidre el futur, però sí està vivint un present que ja és catastròfic. No? Benjamin no està esperant la catàstrofe. Benjamin diu el món en què vivim ja és la catàstrofe. No? Aquesta vinculació amb la tècnica ja és la catàstrofe. El problema del progrés, en aquest sentit, no? l'èxit del progrés tècnic es regeix, dirà Benjamin, no? per la lògica de la destrucció. No? perquè es redueix a la creació de benefici econòmic. No? El progrés de la tècnica suposa, dirà no? ja també en aquests anys, el retrocés polític i moral de la societat. No? no hi ha una equivalència entre el progrés tècnic i el progrés polític. Al contrari, el progrés tècnic en el marc del capitalisme només porta a la producció de destrucció, a una producció cada cop major d'instruments, d'aparells que fan que la velocitat, que tot sigui més ràpid, que tot sigui més nou, que tot sigui més, no? aquesta acceleració que em sembla que ens travessa i que tenim una sensibilitat, no? ja que parlem d'estètica, no? que la vivim al propi cos, no suposa un progrés social, no suposa un progrés polític, sinó un retrocés moral. I totes aquestes, aquest desenvolupament tècnic que sempre per si mateix i s'imposa la lògica de el desenvolupament progressiu i cada cop més gran, no? El progrés no s'atura, si no ja no seria progrés, no? En aquest sentit, Benjamin ho vincula, aquest accés del desenvolupament tecnològic que es fa amb totes aquestes energies que socialment no es poden incorporar a la vida, no es poden integrar a la vida. Com es justifica tot aquest desenvolupament tècnic? Quina és la sortida de tot aquest accés que, per exemple, avui podríem relacionar doncs, amb la intel·ligència artificial? De cop ens trobem la intel·ligència artificial i no sabem ni què fer-ne. No sé quants de vosaltres l'heu provada, no? Però segurament alguna cosa li acaba, no? Li preguntem alguna cosa, comencem a provar. Han passat 2 anys, 3 anys des que va aparèixer, però de totes les funcions que tenim al telèfon, a la tele, a la nevera, sabem fer servir totes les funcions de tots els aparells? Aprofitem realment tots els aparells, no? Hi ha un accés en aquest desenvolupament tècnic perquè hi ha tanta força en aquest progrés tecnològic que no es pot integrar socialment. Hi ha una incapacitat, no?, per dilucidar moralment, èticament, com incorporar tot aquest progrés tecnològic en el marc comunitari, en el marc polític. Fins i tot, fa uns anys, encara governava Biden, no?, i quan va sortir la intel·ligència artificial, sembla molt simptomàtic, interessant, que els propis desenvolupadors de la intel·ligència artificial van demanar una pausa, una
moratòria.
Una moratòria, exacte, gràcies. Una moratòria que els hi donguessin 6 mesos, que aturessin el progrés, el desenvolupament de les intel·ligències artificials per aturar-nos i pensar què fer. Li van demanar a Biden els propis empresaris. Sí, el desenvolupament tecnològic no té moral, no té ètica. Està regida pels interessos del desenvolupament econòmic i en aquest cas en el nostre marc capitalista. No? Això no significa que no pugui haver-hi una altra relació amb la tècnica. Però sí que volia destacar aquesta idea perquè en el text és important la relació entre massa, aparell, reproductibilitat tècnica o digital i feixisme, autoritarisme, sí? I regressions democràtiques té a veure amb aquest accés del propi progrés tecnològic, què es fa? Com es justifica aquest accés? I és realment impactant la resposta de Benjamin, sobretot avui, que Europa s'està rearmant, qui sap si per una tercera guerra mundial, la segona ens va deixar 80 milions de morts, ja veurem com serà, no?, la propera guerra després de l'època Hiroshima, no? Perquè encara no hem viscut guerres després de l'època d'Hiroshima, que va quedar inaugurada amb Hiroshima. Doncs aquest accés només té sortida i només es pot justificar amb la guerra, dirà Benjamin. Llavors, és bastant simptomàtic que un moment de plena expansió tecnològica, progrés científico-tècnic, no?, estigui prenent un caire, no?, un camí tan autodestructiu, no?, que porti no a viure millor, sinó a viure pitjor, que porti a la destrucció, que porti a la fam, a la inflació, a la guerra, a la carestia d'aliments, d'energia, no? Perquè les guerres són això. No? Les bombes nuclears ja és la indistinció absoluta entre combatents i civils, no? Les guerres de gasos ja van començar al 1915, no? En aquest sentit. Per tant, són guerres mundials perquè arrasen amb tot, i sobretot amb tota distinció. No? Jo crec que aquesta indistinció no només està en aquest terreny polític, sinó que està en terrenys també de l'ordre de l'estètica, de la sensibilitat, però també de l'ordre de la veritat mateixa. No? Ja no estem en l'època de la postveritat, sinó que estem, o de les fake news, no és que siguin falses, és que ja no podem distingir el que és verdader del que és fals. Hem caigut en una indistinció absoluta, no? Que té a veure amb aquesta igualtat o amb aquest sentit per allò igual, per un món en què tot és igual a si mateix, totes les imatges són iguals a si mateixes, quan Shakira treu una cançó, de cop 50 milions de persones estan escoltant la mateixa cançó a qualsevol racó del món, no? Això és una cosa fascinant i alhora revolucionària en la història de la humanitat, però evidentment expandeix, no?, instaura un món en què tot és igual a si mateix, i en què les pròpies novetats només donen compte de la repetició d'allò sempre igual. És el que Benjamin anomena, no?, el temps infernal de la modernitat, en què tot es repeteix a si mateix, tot és igual a si mateix, encara que es presenti com a novetat. No? L'iPhone, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el model de bambes, el model de telèfons, el model d'ordinadors, el model, les quatre temporades que tenim ja, el Zara, el Mango, no? Tens rebaixes d'estiu, de primavera, de... Ja no sabem ni quan és cada, no?, cada estació. No? Aquesta, tot és igual a si mateix, no? Aquesta indistinció. Però, davant d'aquestes qüestions una mica negatives, és veritat, no?, d'aquesta primera tècnica, és veritat que Benjamin també planteja, les tenia al davant, la carta robada, és a dir, Benjamin també planteja una relació dialèctica, perquè el pensament de Benjamin, insisteixo, és dialèctic. No és només aquesta diagnosi, que és bastant calamitosa, no?, de l'època, en plena hegemonia feixista, ja, sinó que també planteja, abans parlàvem de la barbàrie, no?, que imposa aquesta tècnica amb aquesta Primera Guerra Mundial, de la qual els soldats tornen muts, incapaços de transmetre el que han viscut, i en què per primer cop en la història de la humanitat el cos es veu reduït i es veu, no?, fràgil i trencadís, no?, davant d'aquesta tècnica abrumadora, davant dels avions que tiren bombes o davant dels gasos inevitables. Sí que Benjamin parla d'una barbàrie positiva. I aquesta seria la inversió dialèctica a la que apuntaria Benjamin en relació amb la tècnica. No? I us llegiré una frase que apareix a l'obra d'art, que diu, la tinc en castellà, em sap greu, diu: en lugar de canalitzar ríos, no?, con la tècnica, en lugar de canalitzar ríos, dirige la corriente humana al lecho de sus trincheras. En lugar de esparcir grano desde sus aeroplanos, esparce bombas incendiarias sobre las ciudades. Y la guerra de gases ha encontrado un nuevo medio para acabar con el aura. No? Però també tenim un altre exemple, per exemple, a les teories del feixisme alemany, que es relaciona molt amb aquest text, és un text bastant desconegut de Benjamin, però que també està molt relacionada amb l'obra d'art, que planteja, que diu que no cal entendre la tècnica com un fetitxe d'hundimiento, sinó com una llave per a la felicitat. No? I aquí seria aquesta mirada dialèctica, aquesta tècnica, que no ha de tenir un caràcter destructiu, no?, sinó més aviat ha de redimir-nos, no?, d'alguna manera, o restituir, d'alguna manera, interrompre aquest progrés catastròfic de la tècnica. No? La tècnica no té per què ser empleada per la dominació o per l'extermini, per exemple. No? La tècnica pot tenir una interacció harmònica entre la naturalesa i la naturalesa humana. No? I es tracta, en realitat, precisament d'intervenir en la relació que tenim amb la tècnica, no nosaltres com a humans, sinó la relació que la tècnica estableix entre nosaltres i la naturalesa. No? També. I una qüestió molt interessant, no?, ara que cada cop ens anem retirant cada cop més de l'espai públic, de la presència, té a veure precisament amb la mesura, no?, d'aquesta relació harmònica amb la tècnica. Quina és la mesura de la relació harmònica amb la tècnica? El propi cos. El propi cos humà. No? Llavors, aquí potser, no?, tenim la possibilitat, no?, d'entendre aquesta segona tècnica, no?, com una possibilitat d'alliberar, sí, l'individu de la seva pròpia condició de massa en què ha caigut en la reproducció de masses, no? En l'època de la reproducció tècnica de masses, en l'època de reproducció de masses que produeix masses, sí? Masses, i masses s'ha d'entendre en aquest sentit bastant a prop de la perspectiva freudiana, és a dir, bastant negativa, no? Una massa té poca capacitat de reflexió autònoma, un pensa el que pensen els altres, un es rendeix al dogma, un es creu les mentides perquè tothom creu en les mentides, no? Tota la reflexió que intensa i profunda i lúcida de Hannah Arendt, no? Després, al llarg del segle XX. Però aquí el tema d'intentar dilucidar moralment la tècnica, cosa que és molt difícil en el marc del capitalisme, perquè la ontologia empresarial que regeix el capitalisme fa que tot s'hagi d'administrar com una empresa, no? L'educació, la sanitat, ho estem vivint també en aquestes últimes dècades de neoliberalisme, no? Que acaba amb el que suposadament era públic, no? I que era comunitari i que eren drets humans bàsics i suposadament inalienables, no? Avui vivim en un moment de regressió, no? En aquest sentit, de pèrdua de drets. Segurament és difícil, no? Aquesta dilucidació moral de la tècnica en el marc capitalista, aquesta interacció harmònica amb la tècnica, però és molt important, plantejarà Benjamin, no? Que puguem d'alguna manera doncs intentar superar aquesta discrepància abismal, no? Entre el desenvolupament exponencial de la tècnica i la seva poca o més aviat inexistent clarificació moral, no? Què ens aporta la intel·ligència artificial? Què ens aporta TikTok? Què ens aporta Instagram, no? Simplement ens hem entregat, no? A la tècnica, perquè estem en el marc de la tècnica, evidentment és la nostra primera naturalesa. Davant d'aquesta crisi estètica i política, no? Que planteja Benjamin davant d'aquesta transformació radical de l'experiència, de la sensibilitat i de la política a partir de la tècnica, la decadència de l'experiència, la decadència de l'aura, la decadència de la imaginació, no? Sempre hi ha aquesta mirada, però també hi ha aquesta mirada dialèctica, no? Això és el que és, aquest és aquest moment, 1936, feixisme a les portes d'una Segona Guerra Mundial, però no té per què ser així, no? La possibilitat encara de la intervenció política. És veritat que Benjamin, abans que esclatés la Segona Guerra Mundial, parlava que estàvem davant de l'última oportunitat, no? Abans d'entomar, no? Aquesta nova relació amb la tècnica perquè no es convertís, no? En aquesta destrucció absoluta que ens va portar. Però també el que ens ha demostrat la història, no? És que l'home és allò indestructible, no? Que pot superar la destrucció del propi home, no? També després de la Segona Guerra Mundial. Crec que aquesta advertència de Benjamin potser avui en aquests moments és urgent, és una exigència política ètica de primer ordre, no? Repensar també què significa tota aquesta inversió en aquesta tecnologia de la destrucció a la qual ens estem encaminant, no? En aquests moments a Europa, una Europa que va ser il·lustrada, una Europa que en el seu moment va somiar, va tenir el programa de ser un marc polític comunitari racional guiat per la igualtat, per la llibertat, per l'equitat, no? I que per primer cop, no? Una Europa que es va donar lleis a si mateixa, no? Una humanitat que es donava lleis per primera vegada a si mateixa amb la Revolució Francesa, no? No lleis divines, per exemple, o lleis sobrenaturals. Per tant, crec que en aquests 2-3 segles i en aquests moments, no? Si Benjamin fa un segle deia que ens jugàvem el futur de la humanitat i de la cultura, crec que doncs avui estem en una situació doncs encara més dramàtica i crec que l'exigència, no? D'organitzar el pessimisme, com diria Benjamin, és més actual que mai, no? Aquesta segona tècnica, que no està associada a la catàstrofe, sinó que està més aviat està, que no busca el domini, sinó que busca la liberació, no? Més aviat, com diu Benjamin, atravessar les fronteres del possible, doncs fer possible el que sembla impossible, no? D'alguna manera avui pensem, no?, que és impossible canviar el curs de la història, que és impossible un capitalisme més humà, que és impossible que la democràcia no acabi retraient-se fins a acabar en un nou ordre autoritari, no? Aquesta impotència que també sentim, és impossible fer res davant de la guerra, davant del genocidi, és impossible, segurament, no?, aquesta nova relació amb la tècnica és el que ens permetrà, no?, obrir un altre cop el camp dels possibles. I el cinema, en aquest sentit, sí, forma part d'aquest desenvolupament tècnic. Sí? Benjamin fins i tot parla de la decadència de la facultat de mirar, també els ulls ja no saben mirar, de la mateixa manera que, com diria Baudelaire, la primavera ha perdut el seu aroma, els ulls ja no saben mirar, la facultat, hem perdut la facultat de mirar de la mateixa manera que hem perdut la capacitat de fer experiències o de transmetre narracions. No? La pròpia facultat de mirar, en aquest sentit, també està deteriorada per aquest nou món, que és un món de xocs, d'estímuls, de, no? Benjamin anomena xoc. Xoc és, no?, la nova norma de la modernitat. Amb els xocs es refereix a tots els estímuls que rebem. Podríem dir-li, avui ho podríem traduir per notificacions, no? No sé, centenars de notificacions per dia, tot el dia, no? Sortir al carrer, els llums, les notícies, les imatges... Aquesta estimulació constant de l'aparell perceptiu, no? En aquest sentit. El cinema, en aquest sentit, és un exponent màxim, sí?, símptoma claríssim, expressivíssim, no?, d'aquesta proliferació d'estímuls i de xocs, no?, de sensacions que posen a l'individu en una posició de defensa. No? La consciència el que fa davant de tants estímuls és defensar-se o acomodar-se, dirà Benjamin, davant de tota aquesta... no? Aquest terratrèmol de notificacions i de xocs i d'estímuls, hi ha dues possibilitats que són bastant similars, no? Una és doncs posar totes les forces i intentar parar els xocs constantment, no? L'individu modern va parant els xocs per tot arreu, no? Els xocs del telèfon, que alhora busquem i que alhora desitgem, no? Hi ha una actitud compulsiva també, hi ha alguna captura pulsional també per part de l'aparell. I aquest és un tema molt important, que després estan desenvolupant autors com Berardi, per exemple, no? La qüestió de la captura pulsional per part de l'aparell del subjecte, no? O Fischer, per exemple, no? Que també en parla, Lacan, no? Però evidentment no en el marc de la reproducció de les imatges, però és veritat, no?, que hi ha una economia pulsional en joc aquí i que també està molt relacionada amb aquesta entrega a les polítiques feixistes, no?, perquè busquen superar qualsevol... El feixisme fonamentalment busca superar qualsevol mena de singularitat, no?, en aquest sentit la diferència no té gaire cabuda. La reproducció massiva és ideal per les masses i pel feixisme. No? Aquest sentit per allò igual en el món que es va extenent i que cada cop és més i més important. El cine, no?, representa exactament, no?, aquesta proliferació de xocs, ens permet tenir aquesta experiència, però alhora, si incorporem aquesta mirada dialèctica que planteja Benjamin, no?, i des d'aquesta mirada de la segona tècnica, el cinema... també ens permet una tasca, una aufgabe, la tasca, una tarea, no? És un terme molt polític en Benjamin, és un terme molt important, no? És com una exigència política. Té un text que es diu precisament la tasca de la traducció, que sembla que no sigui polític, però és molt polític també. No? Aquesta tasca, o la tasca de l'historiador, o la tasca del col·leccionista, no? Aquesta tasca apunta precisament a travessar aquest moment d'alienació, aquest moment de regressió antiil·lustrada, que és el feixisme, també, i que està en estreta relació amb la reproducció tècnica o amb la reproducció digital. No és casualitat, no?, que des de fa 10 anys, amb l'explosió del món digital, no?, el primer Trump, Bolsonaro, Milei, no?, el vice, algú que surt del no-res i cada cop guanya 1 milió de vots, no?, com pot ser, no?, tot plegat, això. Doncs, evidentment, hem d'intentar entendre a partir dels propis aparells i a partir de les pròpies expressions que ens donen aquests mecanismes. Hem d'entendre el règim d'exhibició en el qual vivim simbòlicament, també, no?, i com ens captura aquesta tasca cognitiva. Només es pot fer, també Benjamin ho planteja en relació al cinema, avui ho podríem traduir a internet, per exemple, no?, o no ho sé, o potser a les sèries, no?, però aquesta tasca cognitiva del cinema, no?, que el cinema pot ser un medi excel·lent de representació materialista, en el sentit que ens pot exposar, pot fer visible la llei dels aparells, la llei de la reproducció tècnica o la llei de la reproducció digital, no?, que s'ha convertit en una llei humana, no?, ens permet interpretar-nos al·legòricament. Un exemple seria Chaplin, no?, Chaplin, i en la qüestió de, és el subjecte del xoc, el treballador de la fàbrica és la decadència del treball, el treball ja no és manual, ja no és, i això Marx ja ho havia explicat, no?, l'alienació del treball passa precisament per la divisió del treball, que ja no comences una cosa i l'acabes, no?, sinó que cadascú fa una petita part. Què has fet? No ho sabem, no? De qui és allò que has produït? Doncs no ho sabem, no? Però teu no és, no? Tu no tens ni el teu treball ni la producció obra del teu treball, no? Benjamin reprèn totes aquestes expressions. Chaplin és un exponent claríssim, una alegoria d'aquesta decadència del treball en l'època de la reproductibilitat tècnica, de la producció de masses, no?, que repeteix el gest mecànic. Per exemple, fins i tot, no?, hi ha una escena a temps moderns que Chaplin surt de la cadena de muntatge i segueix amb el mateix gest, segueix repetint compulsivament, no?, perquè està capturat compulsivament, segueix repetint el gest mecànic. El mecanisme s'ha apropiat del subjecte o el subjecte s'ha entregat al mecanisme. I sembla que hi ha poca possibilitat, no?, de fer alguna cosa, no?, com nosaltres. No? Que haig de sortir d'Instagram, què haig de fer? Haig de quedar-me sense mail, no?, una mica, no?, com el que nosaltres ens podem plantejar en relació ja al propi malestar que vivim, no?, i del qual som conscients en relació a les tecnologies contemporànies, no? Per tant, el cinema permet fer una anàlisi d'aquest món de xocs, de notificacions, d'estímuls constants, perquè el cinema està construït a partir de xocs, no?, de fragments, de muntatges, de diferents posicions de la càmera, i el que ens permet és interpretar-nos al·legòricament en aquest sentit, no? Per tant, la funció cognitiva crítica és el que ens permetrà, dirà Benjamin en aquesta visió dialèctica, no?, és el que ens permetrà interrompre aquesta cadena de xocs, per exemple, i assumir la tasca d'un art polititzat, no?, perquè recordem que el feixisme, el cinema, no?, la monumentalització de la representació en el feixisme, no?, amb aquesta reproducció de masses, pateix una transformació radical, no? Serien possibles les masses feixistes? Serien possibles les masses que voten a Trump o a Milei sense els aparells de reproducció de masses, per exemple? No? Són preguntes que, o com intervenen? Es veu que molt, perquè la gent jove, no sé, un 70% dels joves van votar a Milei a Argentina, que no, és un país amb memòria, amb judicis a la dictadura, és un país amb una tradició de lluita, d'esquerres, no? I fa 4 dies, no? Que s'han acabat més o menys les dictadures, fa 80 anys que es va acabar la Segona Guerra Mundial, tampoc no fa tant. Aquí a Espanya la dictadura també ha durat fins fa 4 dies, diguem que no és una cosa que està superada, no? En aquest sentit, i que per tant em sembla que aquesta interpel·lació que ens fa Benjamin també a interpretar els mecanismes de captura en els quals, no, es determinen i es produeixen les nostres pròpies subjectivitats és de màxima importància, no? En aquest sentit. Per tant, el cinema no és que permet duplicar la realitat, no? o duplicar-la com si fos una il·lusió, sinó que interpretar la realitat com a il·lusió, no? Com una il·lusió en si mateixa, que és evidentment una idea, no?, que està present en molts filòsofs, i en Nietzsche, en Freud, lo social és un pacte, és una ficció. Sí, però la realitat com a il·lusió també hem de determinar quina és la seva estructura, també, perquè cull, no?, les seves hegemonies i la seva relació de forces. Per tant, d'alguna manera, Chaplin, com Kafka, són figures bastant similars per Benjamin. Kafka en la literatura i Chaplin en el cinema, no? El que fan és una representació distorsionada de la distorsió. És a dir, Chaplin, aquesta paròdia, no? Aquesta qüestió més grotesca o més expressionista, els expressionistes serien bastant similars, no? En aquest sentit, també, una distorsió, no?, de la distorsió. Aquest Chaplin, no?, aquest treballador que ja va sol per la vida, no?, com si estigués sempre tota l'estona davant de la màquina. Es tractaria, no?, una òptica dialèctica en aquest sentit, no?, que permetés d'alguna manera enfrontar una alienació de manera terapèutica, no?, com enfrontar la nostra pròpia alienació davant dels dispositius contemporanis, no?, com ens serveixen les reflexions de Benjamin en aquest sentit, no?, i bé, aquesta distorsió de la distorsió, no?, és altament productiva. Chaplin va ser molt productiu en aquest sentit. Quins els memes avui, potser, què produeix aquesta tasca cognitiva avui? Què ens permet copsar la distorsió que ens travessa, no?, en aquest sentit? Per tant, el cinema permet fer visible, no?, aquesta autoalienació en la qual estem sotmesos, fer-la perceptible, no? Per tant, és molt productiu, perquè té la capacitat de fer visible aquesta autoalienació i, per tant, d'invertir, no?, aquesta relació amb la tècnica. Sí? Benjamin hi apunta a una recepció fallida de la tècnica al segle XIX i al segle XX, no?, des de la fotografia fins al cinema, feixisme, no?, per tant, capitalisme, guerres mundials, una recepció fallida de la tècnica. Quan la tècnica es queda només en aquesta primera tècnica, no?, que busca dominar, augmentar els beneficis, no?, expropiar, que ens porta una lògica que ens porta a l'ecocidi contemporani, no?, que és, pues, la decadència de la natura atravessada per la tècnica, en realitat la natura atravessada per una voluntat de dominació de la tècnica, no? Recuperar aquesta idea d'aquesta segona naturalesa, d'aquesta possibilitat de copsar la pròpia alienació, de fer visible la nostra pròpia alienació amb els aparells i trobar una relació harmònica amb aquests aparells, no? Un equilibri, no? Seria en aquest sentit, i doncs d'alguna manera poder neutralitzar, no?, aquests efectes traumàtics d'aquesta recepció fallida de la tècnica, no?, que podria ser una clau de felicitat, però que és un fetig, no?, com diu Benjamin, d'aquest enfonsament de la humanitat mateixa, no?, que arriba fins a tal punt, no?, que al final de les tesis, per exemple, al final de l'obra d'art, per exemple, no?, planteja la qüestió, el conegut epíleg de l'obra, no?, precisament, no?, aquesta alienació contemporània ens permet viure l'espectacle de la nostra pròpia autodestrucció com si fos un gaudi estètic de primer ordre. No? No sé si heu vist la pel·lícula Don't Look Up. Us la recomano molt a les persones que no l'hagueu vista, no? Perquè realment la impotència, no la impotència, sinó l'autoalienació davant de l'autodestrucció. No? En plena consciència, no? O sigui, ser conscient no significa no estar alienat en algun punt. No? Som conscients que el món s'acaba, però seguim alienats en la capacitat d'intervenció o fins i tot, no, d'interpretació d'aquesta distorsió. No? I aquesta seria, no, aquesta estatització de la política també en la qual estem en aquests moments i que té a veure amb que la relació, no, és, ja no és entre les persones o ja no és davant d'un públic com pot ser el Parlament, sinó que la relació, tant la de l'actor de cinema com la del polític, no? Dues figures que Benjamin posa en relació anàloga, no? Es presenten davant de l'aparell, es presenten davant de la màquina, davant de la foto, no? Trump, ni tan sols, això és el que possibilita que gent que ens sembla o que ens pot semblar que té capacitats cognitives o capacitats polítiques bastant limitades, com podria ser Trump o com podria ser el mateix Bolsonaro o Milei, que sembla que està psicòtic, no? Moltes, Hitler mateix, no? Que després la gent, hi ha moltes anàlisis, Sloterdijk mateix, no? Que abans esmentàvem, diu, com pot ser, no, que la gent quedés fascinada, no? Per aquell senyor que era baixet, moreno, austríac, o sigui, no era evidentment en cap cas el representant del monari, no? Que ell reivindicava. Però el que captura és la presentació de Hitler davant de l'aparell. Les masses no es presenten davant de l'ull humà. L'ull humà no té capacitat per copsar les masses. Només l'aparell ens pot donar una imatge de les masses. Això és molt interessant, també, no? Avui que som masses digitals, masses sense cos, perquè les masses de les quals parla Benjamin són masses que tenen una presència física, encara són les masses de les que parla Canetti, no? Llavors, és diferent. La descàrrega de la massa, per exemple, quan 90.000 persones al Camp Nou criden totes alhora gol, o quan les fans dels Beatles, no, es posen a cridar com boges davant d'aquests sex symbols o davant de Shakira o davant de Michael Jackson, no sé, estic una mica endarrerida amb els meus referents pops, però Rosalía també és vell, és que tot és vell molt ràpid, ja. És que tot, aquest és el problema de l'actualitat, no? Que ja no hi ha tradició, precisament, no? Aquest és un dels grans problemes, jo diria, i una mica per anar acabant i no extendre'm molt, però aquest és un dels grans problemes, no? Del moment contemporani, no? Que és aquesta gran commoció que ha rebut la tradició, no? La nostra ruptura radical amb la tradició. I la ruptura amb la tradició és la ruptura amb una història de lluites, amb una història, no? de fites polítiques, de drets, no? Per exemple, és la història de la cultura, és la relació amb el més fosc de la nostra ànima a través dels llibres de Dostoyevsky, no? I, o sigui, la cultura, tot allò, no? és Ulisses o és Penélope teixint i desteixint, esperant, o és Hannah Arendt, no? Tot això en un món que viu en el present absolut de la reproducció és impossible, no? I això és el que detecta Benjamin i és el que diu que obre les portes al feixisme radical. I em sembla que estem en un moment, doncs, bastant anàlog i que els plantejaments de Benjamin en aquest sentit, doncs, poden ser doncs, molt, molt importants. I sobretot, només per acabar, sobre la qüestió de la imatge, m'agradaria només dir, no, si l'autenticitat de les obres d'art fins a la fotografia passava per l'aquí i l'ara de l'obra, la representació de l'obra de teatre, el concert de música o fins i tot anar a veure una escultura, no? o anar a resar davant d'una pintura o d'una escultura de Déu, no? Això és l'aquí i l'ara, és el que Benjamin anomena aura, la tan famosa aura, i que és la marca de l'autenticitat. Evidentment, en el marc de la reproducció tècnica ja no hi ha autenticitat, hi ha reproducció, hi ha repetició, hi ha fugacitat, però no hi ha recolliment propi de la contemplació que ens requeria l'obra d'art tal com l'havíem entès fins a la fotografia. No? Per això també ara quan anem i veiem la Gioconda diem, això... No? Com aquest quadre, no? No sé, l'he vist mil cops, no? Ah, pues mira, no em... ai, que petit, no? No em diu res. Aquestes experiències, no? Però sí que em sembla important que evidentment, en l'època de la reproductibilitat de masses o la reproductibilitat digital o tècnica no pot haver-hi aura, és evident, però sí que em sembla molt interessant i en relació a les imatges i a la política, que per tancar i per deixar-nos així també una mica, perquè per sort no tinc respostes, però és la relació de les masses amb les imatges. No? Molt breument, no? Però perquè em sembla, i abans esmentava el Vice, que era, no sé si el coneixeu, un personatge que es va presentar a les eleccions europees i del no res en 3 mesos va aconseguir 1 milió de vots o 900.000 vots, un senyor que ja està denunciat, condemnat, bueno, tota una estructura radicalment delirant. No? Per què funciona? Per què funciona Milei? Per què funciona la imatge de la Serra Elèctrica? Per què funciona Trump? No? Per què funciona aquesta imatge? Benjamin diu que les masses el que pretenen, no, davant de la distància pròpia de l'aura, de l'obra d'art, no, la distància entre aquella magnífica obra i nosaltres, la contemplació, el recolliment, les masses el que busquen és apropiar-se, no, dels objectes en la màxima de les seves proximitats possibles. No? O sigui, la llunyania, la distància, allò diví, allò irrepresentable, allò inaccessible, l'alteritat mateixa, que no és la de l'altra, sinó que és la pròpia constitutiva, però bueno, les masses busquen no acabar amb totes les distàncies. I clar, llegeixes això, i no és que hagis d'anar al cine, és que ho tens aquí. O sigui, t'aixeques, et despertes, i el primer que fas és tenir un xute d'imatges. Te'n vas a dormir i l'últim que fas és tenir un xute de... Pues ara li diem xute, pues Benjamin li deia xoc, però un xute d'imatges, no? També aquesta cosa compulsiva, que sabem que no hi ha res aquí, però igualment ho fem. El primer que fem en llevar-nos és obrir el telèfon, perquè segur que hi ha alguna cosa esperant-nos. No, no, la nostra pròpia compulsió, no? És la manera que té de capturar-nos l'aparell, no? També en aquest sentit. Jo crec que és molt important en aquest punt només que les masses, aquest apropiar-se dels objectes, ho fan, diu Benjamin, en la més propera de les proximitats. No? No hi ha res més proper com una imatge. La imatge és el més proper que podem tenir. No? De cop la catedral, no?, deixa el seu emplaçament i apareix aquí, al teu telèfon, a la imatge. No? La relació intrínseca, no?, entre aquesta apropiació del món i les imatges potser té a veure, no?, amb aquest desenvolupament massiu, no?, amb aquesta disseminació massiva de les imatges, aquest vídeo de Milei que es deu haver reproduït milions de vegades, i aquesta importància cada cop més creixent, no?, de les masses. I em sembla, no?, davant d'aquesta nova llei de la representació de la realitat, aquesta nova llei de constitució de la realitat i de la subjectivitat, doncs que hem de insistir, no?, perquè és molt important aquesta transformació, insistir molt i no deixar-nos acomodar, no?, com diu Benjamin, acomodar-nos, no?, a tot aquests xutes d'estímuls, de xocs, de notificacions, no acomodar-nos, sinó enfrontar-nos, no?, a aquest malestar, a aquesta incomoditat, no?, també fer de la distorsió una distorsió que pugui posar de manifest la pròpia alienació i que potser pugui també d'alguna manera, doncs, protegir no només les nostres subjectivitats, la nostra capacitat imaginativa, la fantasia, l'utopia, la capacitat, no?, de poder pensar més enllà de nosaltres mateixos, de nosaltres mateixes, sinó també de protegir la democràcia, no?, i evitar regressions autoritàries i aniquiladores com ja hem viscut, no?, en altres moments històrics. I se me'l deixo aquí, així tenim potser també uns minutets per conversar i plantejar preguntes, comentaris, si us sembla. Sí?
Moltíssimes gràcies, Paula, per aquest fascinant viatge. Ens ha portat a la més rabiosa actualitat, eh? Tenim temps encara, la Paula no tenen, ella sí, però tenim una mica de temps encara.
I tant.
Si algú vol fer alguna observació, alguna pregunta, algun comentari, serà molt agraït.
Com que el tenim lluny, m'ha interessat molt que el que has posat èmfasi en la indistinció i el problema amb el que és especial, és com una tendència homogeneïtzadora. I llavors, vols tocar alguna petita anècdota relacionada amb aquest tema? Que té a veure justament amb la incapacitat de distingir. I és que l'empresa aquesta, la creadora del ChatGPT, o sigui, OpenAI, va contractar un dels ments més brillants del món, un senyor que es diu Scott Aronson, un expert en complexitat computacional, per veure si es podia aconseguir que les intel·ligències artificials, quan generaven un text, no tinguessin més remei que donar-se a conèixer. És a dir, que es pogués, a partir d'una anàlisi d'aquest text, es pogués determinar que era creat per una intel·ligència artificial, fins i tot per quina, o sigui, el GPT, el ChatGPT 3.5 o 4.5, o el que fos, no? I això està basat en l'estadística, o sigui, el text tindria unes característiques, diguéssim, que es podria analitzar estadísticament, i com més llarg seria el text, més segur seria el dictamen. No? La cosa, en principi, és etològica, no? Perquè un text breu potser no és molt important, però en canvi un text llarg sí que seria important identificar quin origen té, no? Si és un origen humà, o no. I bé, què va passar? Doncs aquest senyor va estar treballant 2 anys per OpenAI en un contracte, acaba el contracte, i li van dir, bueno, senyor Aronson, gràcies per la seva feina, però no posarem a la pràctica aquesta capacitat, diguéssim. O sigui, no ens interessa per res que es pugui distingir què ha estat creat per una intel·ligència artificial i què no. O sigui que, indistinció.
Aquí hi ha també un motiu econòmic. Abans ho comentàvem amb el tècnic també, que estàvem preparant així una mica la gravació i no sé què, no? També hi ha un component econòmic, que són els drets d'autor.
Exacte.
Que són drets. Autoria moral. L'autoria, en primer lloc, és moral. En el marc del dret actual, ja veurem com també les lleis es transformen en funció del marc en què es desenvolupen. Però la qüestió del dret a la propietat intel·lectual, el dret sobre allò que penses, dius, fas, aquí, evidentment aquí acaba amb aquest dret d'autor, que seria molt car per ChatGPT si hagués de pagar cada any, o cada, seria impossible de sostenir econòmicament si hagués de pagar drets d'autor a tothom, de qui fes servir un paper, un dibuix. Per això, clarament, el primer que ens diuen les aplicacions Instagram, Facebook, és usted está vendiendo su alma al diablo, o sigui, todo es mío, o sigui, tot el que poses aquí ho puc fer servir. Per a què? No lo sé. I què és el que pensem nosaltres? Ah, però si jo no tinc res a amagar, si m'és igual que mirin on estic, on no estic... És... No, va més enllà de jo. És el règim en el qual no, es produeix i la nostra pròpia subjectivitat. No? Llavors, clar, no és només jo, a mi que m'importa que em vegin, no em vegin. Com jo m'entrego acríticament, absolutament, no? Amb aquests acceptars, quantes vegades fem acceptar. No sabem ni el que signem, saps? O sigui, és com una cosa, no sé, com signar una hipoteca, que no saps ni què estàs signant, no? Com aquestes coses que signes perquè has de signar, però que no ho entens realment, no? T'estàs entregant, i aquí t'estàs entregant. Però aquí em sembla que la indistinció aquesta, que és molt greu, que és gravíssima, té a veure amb no pagar els drets d'autor i amb poder-se aprofitar, no? A robar, és robar, el que fan és robar. la propietat intel·lectual, perquè a més la democràcia té molt a veure amb la propietat, en el nostre marc, no? O sigui, Locke, Hume, vull dir, la propietat intel·lectual ha mort en aquest sentit. I sobretot el que passa és que es perd l'autenticitat, com diu Benjamin, de les imatges que no es reprodueixen massivament, o en aquesta escriptura massiva, perquè en el fons es perd la distinció de l'autoritat, però l'autoritat en el sentit ple, perquè quina autoritat té aquest text que ens proporciona ChatGPT? Perquè jo, si vaig a l'Enciclopèdia Britànica, sé que és una font d'autoritat. Si llegeixo un text de Benjamin, sé que és una font d'autoritat. Però si li pregunto a ChatGPT què deia Benjamin del cine, d'on està traient aquesta informació? No? Si aquesta és la nostra font de formació, la nostra font amb la qual ens eduquem, i és una font que no té cap mena d'autoritat, ens poden colar qualsevol cosa. Perquè, clar, evidentment, el coneixement, la il·lustració, els valors democràtics tenen a veure amb la formació, amb l'educació del poble, de les masses, l'enciclopèdia. No? Sí, hem d'impugnar la il·lustració, però alhora em sembla que l'hem de reivindicar una mica, no? Tal com estem en aquests moments. Però bueno, ha sigut també bastant... ha tingut un desenvolupament que també ha portat a la Segona Guerra Mundial, no? Per tant, la dialèctica de la il·lustració, com dirien Adorno i Horkheimer, però no és només la indistinció, és que ja no sabrem si és veritat, si és mentida, si és correcta o és incorrecta. És que ja no sabrem... no? Nosaltres encara, jo de vegades li pregunto coses i dic, però aquesta frase de Benjamin dice, i jo dic, uau, quina frase més meravellosa, dic, com pot ser que no la conegués, 25 anys estudiant Benjamin i no coneixia aquesta frase, com pot ser? I dic, ostres, on surt això? Això surt a tal, i dic, a veure, vaig a l'obra en castellà, evidentment no està, vaig a l'obra en alemany, no està, amb barallo, amb la magre, no, perdona, que això no està aquí, vols dir? Perquè ho he buscat en castellà, ho he buscat en alemany, diu, ah, no, disculpa, està en tal altra obra. Jo, que soc molt aplicada, vaig i busco a l'altra obra, no sé què, i no, perdona, tampoc, I em diu, ai, disculpa, esto creo que en realidad es de Bloch. Bueno, que les obres de Bloch són més llargues que les de Benjamin. Però bueno, és igual, jo que soc una valenta, vaig i tal. Ja sabem, també, con el buscar tot és més fàcil, evidentment. I li dic, no, mira, m'estàs mentint, m'estàs enganyant, què està passant? Perquè això no està ni en Benjamin ni en Bloch, i em sembla meravellosa aquesta formulació, però d'on surt? I amb aquesta actitud, a més, d'aquesta disciplina voluntariosa i com si fos una azafata d'Iberia dels anys 80, no? Lo que usted quiera, como usted quiera, i aquesta cosa servicial, falsament servicial i com una mica gairebé de criada, no? Que et col·loca en una posició de poder o et vol fer pensar que estàs en la posició el que vostè necessiti, el que vostè desitgi, com vostè digui, no? Que suposadament se sotmet a tu o a les teves necessitats quan és absolutament a la inversa. Ets tu que t'estàs sometent a la màquina, no? Fins i tot aprendrem a pensar preguntes per la màquina, no?
Ara ja s'està fent, sí.
Bueno. No? Llavors, bueno, sí, és gravíssim, no? Diguéssim, les reflexions de Benjamin, si les fem servir per interpretar el present, ChatGPT, és esfreir-ho. Però encara hi ha esperança.
A mi m'interessa especialment la relació de l'art amb la mort.
Amb la mort?
Una obra que podria ser de l'obra d'art, que podria ser la seva vida, si no tindria sentit anar a veure el seu moment, perquè les seves restes s'han escampat els anys bastant. Però anem allà per algo que ens atrau, que és una obra. Vale? Llavors jo m'agradaria veure si ell contemplava la mort que podia ser com una obra d'art. Hi ha el suïcidi, o també el suïcidi, una forma de morir que contemplés com una obra d'art que portés aquest aura, que ella pogués definir com a, per aquesta interrupció que suposa, o falta d'expressió, o
O sigui, la mort és una experiència auràtica, és l'única experiència auràtica una mica que ens queda, no? I a més de que tots i totes viurem, no? I alhora és una experiència bastant particular, no? Perquè és l'única experiència que no podem experimentar. Ens morim i s'ha acabat. Llavors no podem fer una experiència de l'experiència de morir-nos, no? No podem elaborar la mort en aquest sentit. Sí, la representació, sempre. I el que, aquesta idea, no? Que l'aura de Benjamin, precisament, no? Anar por bou és aquí i ara, no? És anar a un lloc, és desplaçar-se. També la qüestió, una cosa important que no he dit abans, és que ara les imatges venen a buscar-nos, no? S'entenia una mica, no? Però venen a, van a buscar els destinataris, no? Surten a trobar-nos, com les publicitats, que són aquesta forma arqueològica, no? De les imatges de les xarxes, del timeline aquest infinit, no? Que tot és publicitat al final. Si traiéssim tot el que és publicitat de les xarxes, com feia Godard aquella pel·li que treia, no? que treia d'una era una revista, un diari, treia tot el que no fos publicitat, ho anava arrencant i al final es quedava amb dues pàgines, no? Sí, clar. Però sí, Benjamin és una figura auràtica i anar a Portbou, posar el cos allà, anar en un temps i en un espai determinats és auràtic encara. Per això jo insistia una mica en el tema dels cossos, perquè és l'únic, no? En aquest sentit, no? de sostenir en una altra relació amb la tècnica. La tècnica és inevitable, no es tracta de ser ludistes, es tracta de relacionar-nos d'una altra manera, una relació diferent de la relació entre natura i humanitat a partir d'aquesta tècnica, no? Però sí, la mort en aquest sentit. Benjamin, o la de Benjamin, és bastant auràtica.
Però també, perdó, que també afavoreix el passatge de caravana.
Clar, l'escultura...
intervenció d'un poder enorme, que certament té una experiència amb el cos allà.
És una experiència, no? Restitueix l'experiència. En realitat, Benjamin també ens vindrà a dir que només la memòria ens salvarà, no? De la decadència de l'aura o de la decadència de l'experiència. Però, clar, s'ha de poder exercir, no? Aquesta memòria. Quin pot ser el disparador de la memòria en un moment que ha perdut el passat, no? Llavors, aquí estem una mica preguntant-nos si és possible la memòria, que és la... l'aposta de Benjamin, no? Davant la seva última obra del 1940, la memòria és l'únic que pot interrompre la lògica del feixisme. Però clar, com recordar, no? De qui ha servit la memòria ara, no? Veiem Gaza, de qui ha servit la memòria. L'imperatiu de la memòria ha sorgit de la Segona Guerra Mundial, de què ha servit?
I la mort com a obra d'art,
jo crec que aquesta seria més la línia d'estudi del barroc, per exemple, no? La calavera, la petrificació de la història, les runes, però clar, és barroc, és auràtic encara, no dona compte, no? D'aquest present en aquest sentit. Però sí que és una època que a Benjamin li interessa perquè és una època de decadència també, de crisi. No? Jo crec que aquí sí que hi ha molta afinitat entre el seu temps i el nostre, que és un temps de crisi, que potser...
Jo només és una petita cosa. Has dit que no tenies respostes i que estaves contenta de no tenir-les. Has vingut aquí, sí. Em sembla genial. I no busco una resposta, però és una opinió que busco. Tu coneixes bé Benjamin. El fet de que sigui jueu influeix en aquesta visió del que acabes d'exposar? O sigui, la transcendència de la formació cultural,
Sí.
Creus que influeix? Ja et dic,
Sí, culturalment, per exemple, una cosa que m'he deixat moltes coses de dir, perquè al final...
Bueno, sí, esclar.
Però, per exemple, Freud és un autor no? Que apareix molt en els seus textos, en el text de l'obra d'art en l'època de la seva reproductibilitat tècnica també apareix i reivindica, per exemple, el lapsus, no? Que, i la psicoanàlisi, no? I se sap que, no sé per què, però diuen que només la podia inventar un jueu, no sé per què, però no sé per què. O potser només la podia inventar Freud, no sé. Però...
tots els meus,
sí, tots a l'hora que... cadascú la seva psicoanàlisi. No, hi ha el xiste aquest, no? De dos jueus i tres sinagogues. No? Hi ha un poble amb dos jueus i tenen tres sinagogues. Fantàstic. No, bueno, però hi ha la qüestió del lapsus, que Benjamin fa l'analogia amb l'inconscient òptic, que ens permet la càmera. Endinsar-nos en un nivell de percepció i de sensibilitat que l'ull humà no pot copsar. I de la mateixa manera que el lapsus ens permet arribar a l'inconscient pulsional, no? Allò que no volíem dir que se'ns ha escapat, no? Un lapsus, que un diu, ai, no significa res, no, a la psicopatologia, a la vida quotidiana, Freud diu, no, el lapsus significa molt més que tot el que volies dir, en realitat. Tot el que estàs intentant no dir és el més significatiu, tot el que reprimeixes fonamentalment de tu mateix, no? És el més significatiu. Llavors, aquest lapsus, Benjamin el tradueix en el marc visual i parla de l'inconscient òptic, perquè la càmera ens permet, no?, endinsar-nos en una profunditat, una percepció a la qual no tindríem accés, no?, si no fos gràcies a la mirada de la càmera, no?, també. Per tant, aquí aquesta dialèctica, no?, també el cinema no és...
És el cinema molt de Bertov.
És, bueno, l'home a la càmera, sí, clar. És que Benjamin tampoc ha pogut veure tant de cinema, el 36.
Clar,
però bueno, és la idea de Bertov, no?, sí, sí. De cinema ull, no?
Exacte.
I que el cinema té... s'hi veu més que el grup.
Exacte, no? I et dona accés a aquest inconscient òptic, no? A una part de... que la consciència no et pot revelar, no? La consciència no et pot revelar l'inconscient. És el lapsus, és no? El punt on falla el llenguatge, on falla la consciència.
Fascinant. Moltes gràcies. A la Paula li hem robat la imatge. En Ramon ha enregistrat la conferència.
No, ho hem pactat.
Moltes gràcies, Ramon, ho dic perquè aviat la podeu reveure i reescoltar en el repositori de la Universitat de Girona, com fem en totes les conferències. És un sistema, malgrat sigui tecnologia i tot el que ens acaba d'explicar la Pau, de veritat, però és un sistema que ens beneficia moltíssim. Al museu, perquè podem reveure les conferències des del 2015, les tenim enregistrades. Per tant, tots els cicles estaran enregistrats gràcies a la feina que s'ha fet la Universitat de Girona. Per tant, que sapigueu això, que malgrat li hem robat amb molt bona voluntat la imatge i els drets intel·lectuals, doncs tindrem la possibilitat de retrobar-nos amb el que ens ha explicat la Paula d'aquí poquet. De seguida que ho tinguem, sabeu que us ho notifiquem, o bé per les xarxes, o bé ho pengem al nostre web, o bé ho sabeu per un correu electrònic, no sé. Les meves companyes ho fan com poden, una miqueta, també, i per tant, ja a vegades ho fem d'una manera i a vegades ho fem d'una altra. Moltíssimes gràcies, ho torno a repetir, moltes gràcies, Paula, si m'ho
fascinat, excel·lent,
i espero que ens veiem a la propera conferència el dia 22 de maig i a la inauguració de l'exposició el dia 23 de maig. Per tant, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.